Medioscapadas.
Ens escapem, i en aquest cas ho fem dins de la ciutat de Barcelona amb una guia de turisme oficial. Deixem-ho clar, perquè aquest és un món, doncs, que ara escoltarem com es pot moure o bellugar, i que és fundadora de Oh My Guide. Com ho traduiries, Cristina?
És el problema que tenim de vegades de traducció.
D'acord.
Que, clar, oh, la meva guia no és el mateix que quan en anglès
no, eh?
Estàs dient oh my guide. És una sorpresa, sorpresa en positiu. Mm-hmm. Vindria a ser com el oh my god, oh my guide. I això va ser, clar, en el moment en què es va fundar, el turisme encara era un turisme molt estranger, molt anglosaxó, i aquí, doncs, a vegades costa que ens entenguin què vol dir això d'Oh My Guide.
Per això t'ho he preguntat,
exacte.
Perquè ja el meu anglès està segur, a una distància sideral del teu, però, dic, aquí hi ha d'això. Cristina Balanguer, ets periodista, ets guia de turisme de Catalunya... oficial i fundadora de, bé, d'aquest negoci de guia, no tan sols a Barcelona, sinó també a l'entorn. Una feina difícil en un món en què tothom s'hi atreveix, m'imagino.
Totalment d'acord. Som guies oficials a tot Catalunya, per tant, les visites que oferim són a Barcelona i a Catalunya, a monuments. Teòricament, només els guies oficials hi podem explicar, però de vegades passa que tenim un altre tipus de guies, el típic free tour, que si algú ens està escoltant i ha fet alguna visita, doncs que sàpiga que potser no és la manera de visitar un destí o la seva pròpia ciutat. No? Els guies oficials tenim tots una llicenciatura, pot ser una llicenciatura en qualsevol mena d'estudis, màsters, molts de nosaltres, especialització, i a més hem passat aquestes proves d'habilitació de la Generalitat. Per tant, podríem dir una llicència per poder guiar a tot Catalunya.
Està clar que la teva dicció, la teva manera d'expressar-te és impecable, ho acabem de sentir. Vas començar la teva carrera professional a Ràdio Sant Cugat, periodista cultural, reportera de ràdio, vas estar a l'Escola Nancy Tuñón de Barcelona, Mar Dramàtic, la teva altra gran passió, domines perfectament 4 idiomes, a banda del català, castellà, francès, anglès i l'alemany, déu-n'hi-do, i l'italià, bé, et defenses, em penso. I a més, amb estudis de literatura, art, pensament... a partir d'aquí, una ciutat amb aquesta empremta que és Barcelona, que desprèn tot això que tu has estudiat, que t'apassiona, etc., sembla que està feta per tu.
Sí, no deixo de ser comunicadora. És a dir, jo vaig començar amb la meva passió al periodisme i l'art dramàtic, que no deixem d'explicar històries, de comunicar, i en un moment donat m'adono que realment el turisme cultural, la interpretació del patrimoni, perquè de vegades la paraula turisme té una connotació molt negativa, i això ho ha fet la massificació, els efectes d'una gran massificació, però m'adono que aleshores realment una altra passió és aquesta, és combinar el coneixement i la transmissió d'aquest coneixement a través de les visites guiades. I és en el moment en què ja em vaig fer guia oficial de turisme, guia habilitada.
Veig que el 2020 has aprofitat el que ha fet molta gent, que és familiaritzar-se o fer cursos en posicionament web, SEO, etc., community manager, xarxes socials, allò que tots hem hagut de fer perquè el món ha canviat de cop. Però també, atenció, intel·ligència emocional, em penso que has refrescat o iniciat art contemporani a la Universitat d'Oxford, islam i judaïsme a través de les escriptures, de les seves escriptures a Harvard. Formació continuada, és a dir, estem desmitificant, estem canviant potser amb aquesta entrevista la visió del que és un guia turístic.
Exacte, hi ha molts tipus de guia de turisme i n'hi ha molts que estan molt preparats aquí i a qualsevol destí. I aquest és el valor afegit que podem oferir al client que vol utilitzar aquest servei de guiatge de turisme. Jo crec que la formació, tant a nivell professional com personal, és el que ens ha salvat, no?, en aquest any de pandèmia i de confinament domiciliari. Després de la setmana de cancel·lacions, que va ser el març del 2020, que va ser horrorós, el que a mi em va salvar és començar a estudiar.
Se t'esfons el món de cop.
De cop, d'un dia per l'altre. Ja ho anaves veient, que va començar amb el congrés de mòbils, que la cosa anava ja malament, anaven cancel·lant, perquè també treballava molt amb congressos, amb escoles, però realment va ser ja aquella meitat de mes de març que es va cancel·lar tot el 2020, és a dir, grups que teníem ja per l'estiu, la cosa estava molt negra, no? I el coneixement justament és el que et fa tenir una introspecció, una preparació per al futur, que ha estat una mica, potser ha trigat més en arribar, però bé, ara la situació ha canviat moltíssim, seguim guiant. I justament em vaig formar amb el que allò que a molta gent li falta, no? La digitalització. Les empreses, sobretot la petita empresa, no estava encara prou digitalitzada.
Escolta'm, el 27 de març passat, un dissabte, podríem dir que arriba aire fresc, amb aquesta prèvia a la Setmana Santa, amb una ruta que li has posat Sweet Barcelona. La Barcelona dolça, la Barcelona dels obradors, de les pastisseries, d'aquells establiments que no són franquícies, que no són més com a tot arreu. Explica'ns.
Sí, us explico. És una visita que teníem ja pensada des de feia molt temps, creant sinergies entre els diferents agents, tant de l'hostaleria com els que ens dediquem al turisme o la interpretació, com deia, del patrimoni. I en aquest cas és una visita dolça, que és el centre de Barcelona, que ha estat molt tocat per aquesta pandèmia, que ha deixat de rebre molts visitants, i el que volíem és mostrar històries entranyables de famílies, algunes d'elles que porten 4 i 5 generacions. El cas, per exemple, de Granja Viader, on la Mercè, caram, que és la primera parada de la nostra visita, ens rep sempre, no et podria dir amb un somriure perquè no li veiem el somriure, perquè du mascareta com tothom i com tots els assistents a la ruta, i allà tastem un producte que moltíssima gent coneixerà, però que potser no saben que
es va... Mallet mallorquina?
No exactament. És una beguda de cacau, que inicialment...
Ah, clar.
El cacaolat, és,
clar, jo vaig treballar molts anys, i ja es va jubilar amb en Jordi Viader, company d'informatius i de la família Viader, inventora del cacaolat.
Correcte.
I que com el cacaolat, no ens enganyem...
No hi ha res.
No s'ha inventat res que s'hi assembli, des del meu punt de vista.
Des del meu també. Allà podem tastar el cacaolat. Molts dels visitants no saben, però, que es va inventar Granja Viader. A més, és una història de superació, no? Una història d'una família de diverses generacions que han passat una guerra, que van seguir oberts durant la Guerra Civil, que actualment segueixen oberts amb les limitacions que tots tenim. És un goig, doncs, poder-los visitar. I és la darrera llateria de Barcelona, és a dir, segueix arribant la granja, la llet de Cardedeu, de les granges de Cardedeu, i allà pastoritzen la llet. Per tant, tot això em sembla entranyable. Dic Granja Viader, però et podria dir la pastisseria La Colmena, Hoffmann, Brunells, en tenim de més noves i de més emblemàtiques i més antigues, no? Al final és un recorregut dolç per Barcelona per intentar endolcir una mica aquests temps tan complicats per tots nosaltres. Jo crec que la cultura, i aquí ja no dic turisme, dic cultura, dic gastronomia, doncs pot fer molt.
Va anar bé?
Va anar molt bé. L'estrena i les posteriors. Molt dolç. Vam poder tastar, i això sí, amb la distància de seguretat de 2 metres entre bombolles, només retirant la mascareta per fer el tast de cadascun dels productes, o sigui, tot completament segur.
Escolta'm, donant un cop d'ull al teu web, fixa't, Llegendes de Barcelona, el Sweet Barcelona, Crims, la ruta, Secrets del Gòtic, tot sobre Picasso, Redescobreix Gaudí, o més que redescobrir-lo, per molts barcelonins, descobreix-lo directament, perquè el tens al costat de casa i allò que passa. La Sagrada Família, Secrets de la Rambla, Barcelona jueva, l'univers de Dalí, Viatge a Sitges, Petits exploradors, aquí veig que hi ha nens i nenes, Girona i Besalú, aquí estem fora de Barcelona, Tot sobre Miró, Descobreix Montserrat, la Tarragona romana, Petit Picasso, Descobreix Barcelona, el Petit Picasso in English, Passeig modernista, el Barça, Descobreix Montjuïc. Déu-n'hi-do.
Molts tours.
I escolta'm, per exemple, jueus, Em penso que és un tema que t'apassiona, Montabreu,
sí, etcètera. Sí, és un tema que la veritat és que no sé encara per quin motiu, però fa molts i molts anys que em té molt encuriosida, que m'apassiona, que vaig començar ja a estudiar temes de judaïsme, molts cursos, soc guia membre de RASGO, que també és l'associació de juderies, es diu, de calls, diguéssim, no? De juderies d'Espanya, m'han fet molts cursos, i el primer curs que vaig fer durant el confinament va ser justament estudiar el judaïsme a partir de les escriptures a la Universitat de Harvard. Per tant, tot això d'alguna manera havia de culminar amb una visita específicament del call de Barcelona, Barcelona jueva. Té un petit problema, que és que, esclar, a nivell patrimonial d'edificis ens ha quedat ben poc, malauradament. I el visitant que ve ja sap que no veurà a l'efecte uau, que jo dic, no? Una Sagrada Família no la trobarà, no, però en canvi ve buscant aquesta història. La història i també l'actualitat, perquè vol que li expliquis molt bé com està vivint actualment aquesta comunitat, quants n'hi ha, quines sinagogues, quines escoles. Ve amb molta curiositat i moltes ganes de conèixer.
N'hi ha molts?
De
comunitat, no? De comunitat.
Es calcula, clar, aquest és un tema...
Jo ara m'estic documentant, m'estic...
Es calcula que unes 1.000 famílies...
D'acord.
Hi ha una escola a Valldoreix, precisament, on també s'ensenyen hebreu, no tots necessàriament són jueus, però sí que s'ensenyen hebreu en català, en castellà. 1.000 famílies que pertanyen a la comunitat. Ara bé, més enllà d'això, hi ha molta gent, és que el judaïsme no és necessàriament com el catolicisme, on normalment la gent hi practica o té una relació més propera. El judaïsme pot ser entès com a cultura, pot ser fins i tot una família que es consideri jueva com a sentiment de pertenença, que estigui interessada en el judaïsme, però que no practiqui cap de les seves festes, o fins i tot que els seus fills doncs, no hagin fet la bar mitzvah, que seria com als 13 anys, no?, el rite d'entrada a la religió jueva. Per tant, dins del judaïsme trobem moltes branques, des d'unes comunitats que des de fora els anomenem ultraortodoxos, que en aquest cas a Barcelona no en tenim, serien els hassídics, que es troben a Jerusalem, a Nova York, fins a comunitats superprogressistes, no? Doncs que estan defensant a col·lectiu LGTB, on hi ha dones rabines, trobem un ventall molt ampli. I dins d'aquestes persones de pertenença a la cultura jueva, aquí ja és molt més difícil d'establir uns números concrets.
Queda clar. Escolta'm, de tots aquests anys, et ve al cap amb 30 segons allò un... No ho sé, fora d'aquí no, és a dir, estan a Barcelona una persona, una família, alguna cosa que t'hagi trasbalsat, que t'hagi sorprès, una anècdota que ara se t'acudís sense... d'això.
Sí,
30 segons radiofònics.
Ui, la primera 30, que se m'acudeix...
40.
40, gràcies. Seria el 2016, estiu del 2016, la cantant Beyoncé, que va venir a Barcelona a fer el seu concert i amb la seva família va visitar el Museu Picasso de forma privada. Van haver d'obrir-lo només per ella. Això es pot fer ara, perquè pràcticament no hi ha visitants.
Qualsevol família
podria. Jo la vaig acompanyar. Una visita relativament curta, no tenien massa temps, però vam estar amb seguretat, amb la Beyoncé, amb el seu marit, amb la seva filla. Aleshores només en tenia una, la seva filla, i vam fer la visita al Museu Picasso. Clar, és un d'aquells personatges que dius, ostres, no?
I quina sensació vas tenir?
Ella és, diria que almenys el tracte proper, extremadament tímida, pràcticament no fa fer cap pregunta.
Ostres.
El seu marit i els seus familiars l'acompanyaven i la seva filla, la Blue, molt
extrovertits,
molt extrovertits i molt interessats en Picasso. És que tenim a Barcelona uns museus, val a dir-ho, ara convé visitar-los, són brutals. Tenim el Museu de Picasso, tenim la Fundació Miró, només a la ciutat de Barcelona.
Perfecte. Doncs escolta'm, agraït per la capacitat de síntesi, molta sort a tot el sector turístic cultural, que estic segur que amb l'arribada de la calor, com va passar l'any passat i a més amb la vacuna, aquest estiu potser no sigui normal al 100%, però jo crec que ens hi començarem a acostar. És el que vull pensar. Cristina Balanguer, moltes gràcies, molta sort i per molts anys d'aquest turisme de valor afegit, de qualitat i sobretot extraordinàriament pedagògic. L'enhorabona.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
El concurs.
Oh my God. Té una important component climàtica, històrica o econòmica. És a dir, la Cristina Balanguer, sobretot, què ens aporta en el seu guiatge. El premi, dues entrades per una visita guiada en grup amb Oh My Guide, i per tant amb la Cristina Balanguer, a Barcelona en aquest cas, i segons el calendari vigent de rutes en grup. I de la setmana passada, el llarg consum responsable. Llar a Triple Plus, consum responsable. La pregunta: amb Ecofònic, quina durada té la bateria de l'altaveu? La resposta era evident. Aquesta caixa altaveu de ressonància de fusta xulíssima, etc., per la tablet, pel telèfon mòbil, no té bateria. Per tant, la resposta era cap. El guanyador és de Martorell i s'emporta un lot gourmet de torrons i mels alemany. És l'Òscar Besa.